Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest divendres 23 de novembre del 2018, dia de Sant Climent I. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
L'Organització Mundial contra la Tortura ha exigit la posada en llibertat immediata i un judici just al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez. Però, és clar, després de la decisió política abans de les votacions dels vocals del Consell General del Poder Judicial, o de whatsapps del portaveu del Senat del Partit Popular, o inclòs després de les decisions canviades a última hora per la pressió de la banca, o de la dimissió in extremis d'un president no electe, què en sabrà l'Organització Mundial contra la Tortura si la justícia en aquest país és tan independent o no ho és?
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Un minut que ha passat a les 8 del matí, avui el primer pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia, d'Òmnium Cultural i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Penso que alguns polítics estan obstinats en situar la política en la pendent de la total decadència. Els parlaments s'han convertit en un pati d'escola permanent i els nostres infants aprenen d'alguns parlamentaris l'art de l'insult fàcil i com a menysprear l'adversari. Els insults, els comportaments grollers, les estracanades, l'abandó de l'art del debat parlamentari han esdevingut el pa de cada dia. Algunes senyories han perdut el nord, si és que algun cop l'han tingut. Senzillament, perden l'oremus un dia sí i l'altre també. Si tot era esperpèntic, les senyories del Senat han reblat el clau aprovant una llei que permet establir el perfil ideològic dels ciutadans sense que ells ho sàpiguen. Espiant les xarxes socials, els experts en comunicació política construiran aquests perfils amb finalitats comunicatives per les campanyes electorals. Si som el que mengem, ara serem classificats pel que diem i busquem en les xarxes socials. Hem perdut la intimitat del nostre pensament. Un desastre i un altre fracàs en la qualitat democràtica del nostre país.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts, divendres 23 de novembre, com dèiem, i volem abordar avui els drets humans tan vulnerats últimament. En parlarem perquè aquest dissabte celebrarà la jornada anual del grup Sant Jordi dels Drets Humans i en parlarem amb el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol, un dia en el que també volem parlar d'un acte que tindrà lloc l'1 de desembre a la parròquia Santa Anna de Barcelona. De fet, no un, sinó diversos actes que ha organitzat, qui si no, la germana Victòria Molins. Amb tot plegat, repassarem l'actualitat més destacada, escoltarem bona música i tot, com sempre, amb l'equip humà que fa possible aquest programa, en Jordi Carretero a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Repassem l'actualitat més destacada i és que ja està en marxa a aquesta hora una marxa lenta a les rondes de Barcelona com a protesta dels transportistes que operen al port.
Denuncien que l'Ajuntament incompleix l'acord a què van arribar per poder circular per la ronda litoral en sentit nord i això els obliga a fer molts quilòmetres de més.
Avui es celebra el Black Friday.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una estafa a escala mundial coincidint amb aquest dia de descomptes. La policia va detectar que des d'un servidor de Turquia agençaven campanyes publicitàries de grans marques de roba, complements i electrònica que eren falses.
Pedro Sánchez avisa que si no hi ha canvis sobre Gibraltar, Espanya vetarà l'acord sobre el Brexit.
És, sens dubte, el tema del dia, les portades dels diaris. El president del govern espanyol va dir a Twitter que després de la conversa amb Theresa May, les posicions de Madrid i Londres continuen allunyades. Aquest missatge de Sánchez va arribar poc després que el secretari d'Estat per la Unió Europea, Luis Marco Anguiano, acusés el govern britànic de canviar amb nocturnitat i traïdoria l'acord del Brexit. Per la seva banda, la primera ministra britànica va dir a la Cambra dels Comuns que el seu govern protegirà la sobirania britànica de Gibraltar.
L'Organització Mundial contra la Tortura exigeix la posada en llibertat immediatament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
En una carta oberta dirigida al president del govern espanyol, la fiscal general de l'Estat i el defensor del poble, l'organització critica que els dos líders socials siguin jutjats pel Tribunal Suprem i considera infundats els càrrecs del que se'ls acusa. La posició de l'Organització Mundial contra la Tortura va a la mateixa línia que Amnistia Internacional. Aquesta organització agrupa 300 organitzacions de tot el món.
I una altra organització, aquesta per la cooperació i el desenvolupament econòmic, recomana a Espanya endarrerir la jubilació fins als 67 anys.
En l'últim informe de l'OCDE sobre Espanya, l'organisme aposta per vincular l'edat de jubilació amb l'esperança de vida i exigir més anys per cobrar la pensió íntegra.
I avui destaquem també el judici per l'1 d'octubre.
Perquè els forenses determinen la clara compatibilitat de les ferides de Roger Espanyol amb una de les 17 pilotes de goma que els escopeters de la Policia Nacional van disparar a l'escola Ramon Llull.
El director Paco Arango, guanyador de la primera edició del Premi de Cinema Espiritual de Catalunya.
Un guardó que reconeix el cineasta pel compromís social de les seves pel·lícules. Es tracta d'una de les novetats de la Mostra de Cinema Espiritual que enguany arriba a la 15a edició i que es podrà veure a Catalunya fins al 30 de novembre. La consellera de Justícia, Esther Capella, va lliurar el premi a la Basílica de la Sagrada Família. El director i realitzador Paco Arango va néixer a Mèxic, però des de ben petit va venir a Espanya amb la seva família.
Més d'un centenar de siluetes blanques van omplir la plaça Sant Jaume per acabar amb el sensellarisme en el Dia Mundial de les Persones Sense Llar.
Més de 150 persones van participar en l'acte entre l'Ajuntament i la Generalitat per fer visibles totes les persones que viuen al carrer.
I pel que fa als esports, ahir es va disputar la novena jornada de l'Eurolliga de bàsquet.
Amb els següents resultats, Maccabi 70, Fenerbahçe 74, Drausafaka 88, Anadolu Efes 93, Olympiacos 88, Real Madrid 83, per tant, derrota del Madrid. Els de Pablo Lasso perden la imbatibilitat en la màxima competició europea. I per últim, Herbalife Gran Canaria 74, Bayern de Múnich 89.
8 i gairebé 8 minuts si sortim de Casa Borja i anem cap al quiosque i trobarem.
El mateix titular a diferents diaris, el xoc entre Madrid i Londres per Gibraltar puja al to, així s'expressa el diari Ara. Per part del periòdico de Catalunya, el pacte May-Brussel·les es desentén de Gibraltar. Passem a La Vanguardia, que titula Madrid i Londres eleven el to sobre Gibraltar. Per part del Punt Avui, la Fiscalia manté el setge per als alcaldes de l'1 d'octubre. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País fa una entrevista a Luigi Di Maio, vicepresident del govern d'Itàlia, que diu la carnicería social que exige la Unió Europea no és possible. I de Brexit també parla l'ABC, May i la Unió Europea marginen Espanya, El Mundo, Espanya acusa Brussel·les de modificar l'acord sobre Gibraltar a les seves esquenes. I per últim, La Razón, Brussel·les ninguneix a Sánchez i li deixa sense veto sobre Gibraltar.
Obrim àrea de serveis. Quin és el temps que ens espera les properes hores i els propers dies? Com sempre, ens ho explica Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ja tenim la pluja aquí, unes precipitacions que ara mateix estan afectant punts de la Catalunya interior, comarques del Pla de Lleida, punts del Pirineu, del Prepirineu i també comarques de Tarragona. Al llarg d'aquest matí, les precipitacions guanyaran terreny en aquest sector i de cara a la tarda s'extendran a la resta, és a dir, arribaran també a bona part de les comarques de l'oest i és de Barcelona i també comarques de Girona. Unes precipitacions que per damunt dels 1.800 metres són en forma de neu i que seran en forma de neu per damunt dels 1.500 de cara a la tarda. I és que avui baixen les temperatures màximes entre els 13 i els 16-17 graus a molt estirar. Demà dissabte el temps canvia, moltes més clarianes. De fet, aquestes pluges ens acompanyaran fins la propera nit i matinada. Demà al matí encara força núvols cap a les comarques del nord i del nord-est, però ràpida obertura de clarianes. De tota manera, la bonança de demà dissabte durarà poc, perquè de cara a diumenge, altra vegada, esperem noves precipitacions a les comarques del nord, Pirineu-Prepirineu, i també comarques del terç oest de Catalunya. A la resta, de cara a la tarda de diumenge, també es podria arribar a escapar alguna gota. Les temperatures aquest cap de setmana baixaran, ho faran també de cara a la setmana entrant.
Molta gent anant cap a la feina també a aquesta hora, per tant, important saber l'estat del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. La situació a la ronda litoral no millora per aquestes marxes lentes convocades pels transportistes i les aturades ja van des de l'inici a l'enllaç amb la C31 fins al fòrum en sentit Besòs. La Guàrdia Urbana ha decidit, en motiu d'aquestes marxes, tallar les entrades 24 i 25, entenem, per alliberar la densitat de la circulació en aquest sentit de la marxa. Pel que fa a la resta de carreteres, destaquem un accident a la C60 Argentona que talla un carril i provoca cues de 2 quilòmetres en sentit nord. A la P7, retencions a Cerdanyola i entre Vall d'Oreix i el Papiol, aturades a la 2 a Martorell en sentit nord i entre Pallà i Cornellà, i cues de les 58 habituals entre Sant Quirze i Bellaterra, també des del Nus fins a Ripollet. Retencions també habituals a la C31, a la C32 i a la B23 per accedir a Barcelona, i per acabar, cues a la Ronda de Dalt, que a aquesta hora van des de Nou Barris fins a Vallcarca. També observem congestió en l'ús del Llobregat fins a Pedralbes. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
I també a aquesta hora, quina és la situació del transport públic des de Transmet? Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Recordeu que mentre durin les feines per restablir el servei de trens, a la R4 de Rodalies de Catalunya es dona servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen ara mateix sense incidències destacables. No obstant, durant els treballs de millora també hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. I finalment, informar als usuaris de metro que també per obres de millora en aquest cas d'accessibilitat des de demà i fins al 3 de desembre en dos inclosos a l'estació de Jaume I de la línia 4 a la línia groga. Els trens no pararan a l'andana direcció Trinitat Nova. Com a alternatives, podeu continuar en metro fins a Urquinaona, canviar de sentit i baixar a l'andana oberta de Jaume I, o bé sortir a l'exterior i agafar les línies regulars de bus que circulen per la Via Laietana. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Avui, ho dèiem a l'inici del programa, volem parlar de drets humans tan vulnerats últimament. En volem parlar perquè aquest dissabte es celebra justament la jornada anual del grup Sant Jordi dels Drets Humans. President de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
De què es tracta aquest acte, aquesta jornada que celebrarà aquest dissabte?
Mireu, aquest dissabte el que celebrem és la 14a jornada de Sant Jordi, convocada per el grup Sant Jordi Defensa i Promoció dels Drets Humans, però també per altres entitats, els equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, la Lliga Espiritual Mare Déu de Montserrat, el Consell de Laics dels Caputxins, Justícia i Pau. Totes aquestes entitats s'apleguen a convocar aquesta trobada, que és una trobada que es va celebrant des de fa, doncs, això, 14 anys, dedicada sobretot a reflexionar, a dialogar sobre qüestions del nostre entorn, qüestions centrals que comprometen d'una manera especial els cristians. És una trobada sobretot adreçada a cristians, cristians de base, fonamentalment, oberta a tothom, però bàsicament formada per aquests col·lectius, però de persones compromeses en el seu entorn, per la via, doncs, de la seva tasca professional, del seu compromís social, cultural, polític, etc. Perquè sempre les qüestions centrals són aquestes, és a dir, què és el que, una mica què és el que està passant, com els cristians en aquestes realitats ens comprometem i ajudem a avançar en aquest missatge, en aquest del que en som portadors, que és construir aquesta civilització de l'amor. Mm-hmm. Enguany el tema és política i esperança. Pensem que el desprestigi de la política que estem vivint evidentment és degut a moltes vegades al propi comportament dels polítics o la manera de fer política, però que cal rehabilitar la política. No podem prescindir de la política. L'antipolítica és l'espai, doncs, pel feixisme, per la dictadura, pels totalitarismes. Per tant, cal fer política, no es pot abandonar la política, el que cal és fer-la d'una altra manera. I en això situem una mica aquesta idea d'esperança. I intentem això, animar, veure quins camins, veure possibilitats i no perdre mai de vista la referència essencial, allò que ens arrela, que és el missatge de Jesús, l'Evangeli, aquesta civilització de l'amor que hem de construir.
Com no podia ser d'altra manera, senyor Armengol, en aquesta jornada pels drets humans hi ha ponències de pes, eh?
Bé, normalment no és una trobada acadèmica, però evidentment volem fonamentar molt les qüestions que plantegem. I per això enguany hi ha dos ponències centrals, tot i que és una jornada amb molt espai de diàleg. No és un curs o només unes conferències, sinó que és volem que sigui una autèntica trobada. Les ponències centrals seran del teòleg, escriptor José María Castillo, que parlarà de Jesús i el seu regne com a promotors d'esperança, i la del filòsof i teòleg Francesc Torralba, que parlarà de la força de l'esperança, entreveure possibilitats, es titula la seva ponència.
Quina és la situació de la vulneració dels drets humans al món, al seu parer?
Aviam, els drets humans, la llibertat, la democràcia avancen en el món en termes generals, però no són conquestes irreversibles. No és allò de que, fins i tot pensant a casa nostra, hi ha sovint regressions en els drets, en les llibertats. Per tant, més enllà d'avaluar la situació, el que és important és comprometre's perquè segueixin avançant i, a vegades, perquè no retrocedeixin.
Finalment, deixi'm preguntar-li que si volem assistir a aquest acte, a aquesta jornada dedicada als drets humans pel grup Sant Jordi, per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entre altres organitzacions, què hem de fer?
Aviam, en aquests moments la inscripció per la participació tot el dia, pel dinar, etcètera, està tancada, però si algú s'hi vol acostar i participar alguna estona amb nosaltres, doncs això es celebra en l'hotel Alimara, que està molt a prop del passeig de Vall d'Hebron, a prop de l'estació Mundet de la línia 3, de la línia verda de metro, i es pot acostar per allà. És a dir, ja fa dies que funcionava la inscripció i en aquests moments, per qüestions logístiques, de la documentació, del dinar, etcètera, està tancada, però acceptem que algú pugui venir i acompanyar-nos alguna estona directament que es faci present.
Senyor Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i explicar-nos tot el que serà aquest acte. Fins la propera. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
2 minuts i mig que passen d'un quart de 9 del matí. Mirin, ahir a 8 Televisió, mentre hi havia una tertúlia, l'exconseller Quim Nadal felicitava aquesta casa, deia que escoltava Ràdio Estel, entre altres coses, gràcies a la selecció musical d'aquesta casa. Així que Maria Serra Rodríguez, qui fa la selecció d'aquesta música, moltíssimes felicitats i gràcies. Moltes gràcies per posar música com aquesta. Dire Straits, Walk of Life.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Durant tota la setmana hem estat parlant del sanejament de l'aigua arreu del món i de les conseqüències que se'n deriven. Avui que posem punt i final a la setmana del Dia Mundial del Sanejament, deixeu-me que hi posi música i recuperi un dels noms més valuosos del jazz cubà del segle XX.
L'aigua musical.
El protagonista musical d'avui i la cançó que escoltarem estan fets com a mida per una setmana com aquesta. Ell perquè es diu Francisco Aguabella. I la cançó perquè porta per títol Agua limpia, limpia todo, del bo i millor de la genuïna música cubana. El agua limpia, limpia, limpia todo. El agua limpia, limpia, limpia todo. El agua también limpia la lengua. Vella, posem punt i final a la setmana que ha tingut el Dia Mundial del Sanejament com a protagonista, amb música com ho fem sovint, i per donar un bri d'esperança i un vot de confiança al món i a la gent que el fem possible.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Tres minuts i ja arribarem a 9:15 del matí, hora de saber, com sempre, a qui li hem de felicitar avui al dia. I ens ho explica també, com sempre, en Joan Pallarès.
Avui és Sant Climent I, papa romà, que, com els primers papes del cristianisme, va morir màrtir. Climent I va regir els destins de l'Església romana entre els anys 88 i 97, que va ser martiritzat per la seva fe. Climent va tenir una vida moguda. Va escriure una carta als corintis, sent el quart dels papes de l'Església. Tot i que avui se n'ha perdut la tradició, Sant Climent era patró dels mariners, però Sant Telm, Sant Pere i, finalment, la Mare Déu del Carme el van anar substituint, segons les contrades, i el patronatge de Sant Climent, la raó de la vocació marinera del papa Climent, ve de que va ser martiritzat ofegant-lo en el mar.
Obrim també a aquesta hora la plana de l'agenda. Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
I és que Alfred Bosch, expresident del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, ja és oficialment el nou conseller d'Exteriors.
Bosch substitueix Ernest Maragall, que a partir d'ara concentrarà els seus esforços a la candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Alfred Bosch prendrà possessió avui a les 9 del matí del càrrec de conseller d'Exteriors al Palau de la Generalitat.
I avui s'inaugura un any més al Mercat de Santa Llúcia.
I també al pessebre de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A la plaça de la Catedral, al Mercat de Santa Llúcia, podreu fer les vostres compres pel pessebre i també per Nadal.
En motiu del seu 70è aniversari, el Museu Frederic Marès inaugura una nova exposició.
Es tracta de l'estudi biblioteca de Frederic Marès, que es presentarà aquest diumenge a la 1 al mateix museu.
En parlàvem fa uns minuts. El grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans celebra demà la seva 14a jornada anual a l'hotel Alimara de Barcelona, al voltant del tema Política i Esperança.
El grup Sant Jordi organitza la jornada amb els equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Consell de Laics dels Caputxins de Catalunya i Justícia i Pau. Els dos ponents principals seran José María Castillo, teòleg, professor i escriptor, i Francesc Torralba, filòsof i teòleg.
Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta l'informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018.
El claustre de la Mare de Déu de la Mercè a la Sagrada Família a les 7 de la tarda intervindran el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, Monsenyor Silvio José Baez, bisbe auxiliar de Managua, i Javier Menéndez Ros, director d'Ayuda a la Iglesia Necesitada a Espanya.
I avui al Mirador de l'Actualitat us preguntem...
L'Església està actuant bé davant els casos d'abusos a Espanya. Us esperem a les 6 de la tarda.
El món d'internet i les xarxes socials, que ens expliquen avui?
Doncs mira, es fa visible l'animadversió que té molta gent cap als catalans, perquè aquesta cançó de Miki, de Una lluna a l'aigua, de Charango, que es va interpretar a la gala de dimecres d'Operación Triunfo, va generar comentaris a les xarxes. I sembla mentida, doncs, que hi ha gent que digui, sin que sirva de precedente, me encantó la canción de Miki ayer en català, com dient, no vull dir que m'agrada el català, perquè deu estar prohibit. També dice que la primera canción en català de OT la cantase Miki, lo vi más como una ofensa, també podem llegir. O fins i tot diuen que és una tàctica de favoritisme, perquè volen que salvin aquest cantant, aquest concursant, per cantar una en català. Per tant, fixeu-vos, doncs, aquestes interpretacions errònies totalment, perquè el català és una llengua igual de vàlida que qualsevol altra, només pel fet d'haver cantat una grandíssima cançó de Charango.
Vist lo vist, suposo que el 2018 Serrat podria tornar a anar, com ho va fer Eurovisió, a cantar el seu La 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 en català.
I ahir també va ser tendència a Somos l'Audiència 22 de novembre, parlant de televisió, també OT Directo, i fins i tot tendències com d'aquestes que generen durant un dia. Una d'elles va ser Per a què serveix la monarquia, i Borrell també va ocupar durant 12 hores moltes piulades de la xarxa social Twitter.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com està el pati. Dos minuts que passen ara mateix de 9:15 del matí. Seguim amb més bona música. Mirin, demà farà 27 anys, que Freddie Mercury ja no hi és en aquest món. El recordàvem amb un biòpic a través de la pel·lícula Bohemian Rhapsody. Qui no l'hagi vist, que el vegi, perquè val molt i molt la pena. Nosaltres també el recordem avui amb The Show Must Go On, que el show no acabi.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three, four.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Nou minuts que passen de dos quarts de nou del matí. Mirin, avui volem parlar d'això.
Déu-nos dona unes bones festes, bon.
El dissabte 1 de desembre, vine a la parròquia de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona, al concert solidari Cantant amb el Sense Sostre. Cantaran Marina Rossell, Manu Guix, Àngel Llàcer, David Caravent i el grup Increscendo. Presenta Ariadna Oltra, una iniciativa de la monja del carrer Vicky Molins. Cantant amb el Sense Sostre, el dissabte 1 de desembre a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Entrades a 10 euros o la voluntat.
I parlant col·loquialment, qui ha liat tot aquest tinglado, si no, la germana Vicky Molins. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Déu-n'hi-do, cantem amb el Sense Sostre. Per què un acte com aquest?
Mira, m'acabes de dir lo del lío que estem. Jo estic amb el papa. Armar líos. Quan vam obrir l'any passat, quan vam obrir l'església de Santa Anna perquè tothom pogués entrar a l'hora que volgués i dormir, i gossos i tot... Recordo que va enviar un WhatsApp al papa dient-nos això. Gràcies per el lío que armaron en Barcelona. Aleshores, jo ja, des d'aleshores, això d'armar lío és una,
ja va,
una cosa típica, no? Però aquí, clar, mira, ja sabeu com estan les coses, que tot està tan malament, que les subvencions no arriben. Aleshores, ens hem de subvencionar com podem. I, bueno, com que jo m'estimo molt a la Marina Rossell i som amigues i tenim inquietuds semblants, li vaig parlar. Diu, és que podíem fer. I ella es va entusiasmar, va dir, sí, jo et buscaré gent. I, clar, em va buscar gent d'aquesta que em pot atreure, no?
Molt i molt potent, eh? Parlàvem d'Increscendo, de David Caravent, de Manu Guix, de la mateixa Marina Rossell, d'Àngel Llàcer, un acte presentat per Ariadna Oltra. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, jo estic contentíssima. Clar, tenim uns dies més. El maco és que tots estem participant en aquell dia que és de portes obertes. Hem fet com una mena de tallers. És molt maco acostar-se ara a Santa Anna i estem tots retallant coses per fer. Perquè aquell claustre meravellós, que ja coneixeu, no?, de Santa Anna, guarnit amb les coses que fan els mateixos que estan allà acollits durant tot el dia, serà preciós. Serà una exposició que... En el moment, es tancarà en el moment que... El moment cumbre, no? Aquest, el cim del dia, que serà aquest concert. Però la resta del dia estarà obert a tot el públic.
Són diferents actes, durant el dia?
Sí, durant el dia, el centre és aquest... concert. I després, durant tot el dia, està obert el claustre amb una exposició. hi ha unes fotografies, perquè el lema del dia és i tu ens veus, ja saps que moltes vegades són invisibles, tu ens veus, aleshores hi haurà unes fulleres molt grans i una sorpresa que no vull dir ara, però tot el dia serà veure.
Escolti'm, qui vulgui saber la sorpresa, que hi vagi a l'1 de desembre a les 12 del migdia.
És un dia molt bo, perquè és el dia del recapte. Podem anar primer, podem anar a un supermercat qualsevol, deixar el seu donatiu i després anar a Santa Anna, que queda en el centre, tot queda en el centre. És un dia, tenen un dissabte per passar-ho, però molt bé.
Vicky, hem pogut parlar amb Marina Rossell respecte a aquest acte que em deies jo també la vaig liar una mica i ella de seguida va dir que sí, i Marina Rossell ens deia això.
Hola, sóc la Marina Rossell, molt bon dia. Doncs jo us convido, igual que fa ara la meva estimada monja del carrer Vicky Molins, us convido, dic, a que vingueu el dia 1 de desembre, fum, a les 12 del migdia, que és molt agradable. Ens trobarem allà a l'església de Santa Anna, molt a prop de la plaça Catalunya, però llavors a prop de l'Ateneu i del carrer Canuda. Carrer Santa Anna, l'església Santa Anna, a les 12. Allí estarem el Manu Guix, el David Carabent, de Mishima, l'Àngel Llàser, que més divertit no pot ser. Aquests cor que sorgeix d'aquests concursos de TV3 que es diuen Increixendo, en fi, jo mateixa, etc. És una iniciativa de la Vicky. Ella potser no us ho dirà, però jo sí, és una iniciativa d'ella. I la Vicky Molins es mereix que estiguem tots allà, perquè fa una feina extraordinària. I el que més és important és que fa i farem tots una ajuda directa. Aquests diners de les 10 euritos de l'entrada van directament a tots els sense sostres. Els sense sostre. I nosaltres hem d'estar a prop del sense sostre, perquè vés a saber el que ens espera en aquesta vida. I hem de tenir empatia amb els que no tenen ni això, ni un sostre. Us hi esperem, us abraço molt fort, i gràcies per fer aquesta entrevista, David, a la monja del carrer, a la Vicky, i gràcies per donar-nos aquest altaveu d'amplificar aquest concert que es farà, repeteixo, el dia 1 de desembre a les 12 del migdia a l'església Santa Anna. Un petó molt gran.
Doncs com deia Marina Rossell, gràcies a en David, també en David García, el nostre productor, per aconseguir aquestes paraules de Marina Rossell i ser responsable de que avui Vicky Molins estigui aquí als estudis de Radio Estel. Vicky, hi ha una cosa que em fascina molt de tu, i és que quan parles del sense sostre, quan parles del sensellerisme, sempre ho fas amb un somriure, els llavis, eh?
Home, clar, és que precisament dins d'una vida normalment bastant trist, si poso alegria, almenys, hi ha dues coses que sempre van bé, que són les abraçades i el somriure. És el llenguatge que tothom entén. L'altre dia va ser una cosa molt maca, que precisament sempre ho he escrit per Catalunya Cristiana. Va venir un noi que parlava, era holandès, i bueno, no ens enteníem. Gràcies que he trobat una explicació que la poso i així ens entenem, no? Perquè jo d'anglès estic fatal. Però aleshores vam començar a parlar entre signes, entre tal, una abraçada, donar-li cafè amb llet. I aleshores va traduir, el mòbil em va traduir una cosa preciosa. Em va dir, hi ha moltes llengües, però hi ha una que tothom entén. És la de les abraçades i els somriures i el que vosaltres m'heu donat aquí. Amb això ja en tinc prou.
Déu-n'hi-do.
Em va impressionar moltíssim, perquè ens havíem entès, i ens havíem entès sense tenir la mateixa llengua, però tenim tots un mateix cor.
Signes universals, mateixa.
Exactament.
Ara que ve Nadal, que ahir es van encendre les llums de Nadal a la ciutat de Barcelona, deixa'm preguntar-te com passen aquesta gent que no té casa, que viu, desgraciadament, al carrer, aquesta època, perquè, clar, deu ser molt més complicat que habitualment que ja ho és, eh?
Mira, el Nadal per a molta gent és un moment terrible de tristesa, perquè normalment el que està al carrer és que han perdut moltes coses pel camí. La motxilla de tot allò que són els valors normals de la vida, doncs els han anat perdint. Però perdre la família, perdre la llar, perquè no només han perdut el sostre, han perdut la llar, que és molt més fort que perdre el sostre. perquè si tota la família estigués a sota d'una tenda de campanya, encara, però han perdut també la llar. I això és molt trist. Nosaltres no podem fer molt amb això. Almenys podem estar acompanyant durant el dia i en alguns moments durant la nit a aquelles persones que han perdut totes aquestes coses. Però quan arriba el Nadal és un moment molt fort per ells. Perdre tantes coses. És veritat que a vegades diu la gent, sí, però a Barcelona sempre hi ha menjar, no es poden morir. No, és veritat, però és que no només de menjar viu l'ésser humà, viu també de la companyia. Hi ha una senyora que ve sempre i diu, jo sí que tinc un sostre, almenys tinc una habitació, però em passo el dia aquí perquè allà només puc estar la nit i aquí tinc companyia. Per socialitzar-me, vinc aquí. O sigui, unes portes obertes vol dir això, no només obrir les portes materials, sinó les portes del cor, que això és més important.
Deixa'm preguntar-te...
I aquí a Nadal és més necessari que mai.
Més enllà d'actes com el que organitzes, ho deia la Marina fa uns instants, ens ha liat amb tot això, i la responsable és ella, és la Vicky Molins,
però
que tens la força.
Aquí hi ha molta gent que treballa,
Sí, i tant.
Aquí estem treballant tots. Lo del concert ha estat una mica més meu, però bueno... El dia aquest estem treballant tots, perquè si no es fan les coses en equip no surten,
Però més enllà d'aquesta força que tens tu per organitzar actes com aquests, la gent del carrer, la ciutadania, què podem fer per la gent sense llar?
Mira, hi ha una cosa que podríem fer, i que podríem fer alguns que tenen money, i és que jo sempre dic el mateix, el problema més fort és el de l'habitatge. En aquest moment és el problema greu de la gent que no té diners. És el problema de l'habitatge. I en aquest moment no hi ha ni una llei que prohibeixi anar pujant l'habitatge d'una manera desorbitant que no poden accedir. Mira, l'altre dia ve un noi que sortirà un d'aquests dies de la presó i em diu, tota la meva angoixa és que jo només tindré 400 euros de paga i on trobaré jo un habitatge? Perquè o dormo o dino. Perquè o menjo o tinc un habitatge. Perquè una habitació, que abans podies llogar una habitació per 150, 200 euros, en aquest moment les més barates estan a 400 o 450 euros.
Una habitació.
Una habitació. Això és increïble. Qui pot pagar? Si aquests tenen una paga de 400 o 500 o fins i tot 600 euros, com poden pagar una habitació? O sigui, és el problema més fort. El que podríem fer és contínuament denunciar el problema terrible de l'habitatge.
Avui precisament parlàvem de vulneració de drets humans i és precisament una vulneració de drets humans no tenir llar, no tenir una casa.
És la més forta i tu saps perfectament que hi ha quantitat de pisos que estan buits. Tots els pisos que han desnonat i que són dels bancs estan buits. Aleshores, és normal que hi hagi molts ocupes, perquè aquests pisos què fan?
Vicky, una de les coses que m'agradava més al llegir la informació d'aquest concert, a part de tota la gent potent que hi va, és que es pot veure només per 10 euros o la voluntat. Vull dir, tan sols amb això ja pots ajudar.
Jo volia posar i la voluntat, però vaig treure-li i vaig posar l'obra. Això és massa, no?
No, qui vulgui passar aquests 10 euros, que quedi clar que pot passar-s'hi,
Ai, i tant! Passar-se és molt bo, Aquell moment sí que es va passar-se. I aquí hi ha un problema, perquè jo estic veient que hi ha moltíssima gent entusiasmada i l'aforament de l'església és de 400. Per tant, hi haurà molta gent molt bona que no podrà venir, però hi ha una fila zero. En aquesta fila zero, doncs després ja veiem quina és la... A més, si volen posar la fila zero i volen entrar en el compte corrent, només tenen que entrar també en Facebook de Hospital de Campanya Santana. I, per tant, allà poden... I l'any que ve, suposo que com que això superarà, perquè això és un començament, continuarem fent-lo, doncs l'any que ve, no sé, tindrem que fer-ho o en el fòrum o en el cap del Barça, per exemple, no? Llocs així, que pugui entrar molta més gent. O sigui, sento ja molt que hi haurà gent que no podrà entrar aquest any en els 400 de l'aforament de Santa Anna.
De totes formes, la fila zero que podem comprar aquestes entrades encara que no hi capiguem o que no hi puguem anar, la gent que pugui anar s'ho passarà d'allò més bé. Per cert, un acte també en el qual hi participa Radio Estel, ho hem de dir això, També perquè volem involucrar-nos en una causa com aquesta en la que s'involucra la Vicky Molins. Ens explicaves ara l'Hospital de Campanya de la parròquia Santa Anna. Què és això, l'Hospital de Santa Anna, per qui no ho conegui?
Sí, mireu, el papa francès, ja sabeu que la seva consigna des que va començar el pontificat era els pobres, els més desfavorits, i va començar a parlar de que li sabia molt greu que hi havia moltes esglésies que semblaven museus, sobretot aquestes esglésies antigues, tan maques, que tenen veritables tresors. Doncs aleshores va dir, però aquestes esglésies no podrien obrir-se també, almenys que una en cada gran ciutat s'obrissin com si fos un hospital de campanya, que és l'urgència primera. Allà no, en un hospital de campanya no es solucionen les coses. Després tindrà que anar a un hospital, a un metge més, però almenys les primeres ferides. Que sigui com un hospital de campanya on tothom pugui trobar allà la cura de l'ànima i del cos. A mi em va agradar moltíssim. I vam tenir una ocasió molt bona perquè el padre Ángel, el de Madrid, el de la corbata vermella, aquell del Mensajeros de Paz, no?
Vam parlar el passat Sant Jordi.
Sí. Doncs aquest home, que és un home extraordinari, tots dos vam néixer en el 36 i som amics precisament d'aquesta tasca que fem. I aquell ens va parlar. Va parlar el mossèn Pello, mossèn Javier Morlans i a mi, i ens va dir que podíem fer aquí. Clar, nosaltres tres ens vam entusiasmar amb la idea i vam començar a veure quina era l'església més adient en el centre de Barcelona. Vam veure precisament que aquesta tenia unes condicions magnífiques.
Qui no l'hagi visitat, aquesta, és preciosa, eh?
És preciosa, i el claustre. A part, té davant com un pati molt gran que l'aïlla una mica del carrer, cosa que no passa en Sant Anton, a Madrid, que està directament al carrer Hortalesa, que és un carrer precisament de lo més central de Madrid. I a més nosaltres tenim un espai que separa de... I aleshores vam començar. Va ser un moment bastant caòtic en el començament, com poden ser tots els començaments, i en aquest moment estem contentíssims perquè almenys tenim molta gent que hauria de passar el dia al carrer i el passa allà amb nosaltres, tenen un cafetó calent i un esmorzar una mica fort al matí, després ja durant el dia només hi ha aigua, sucs, així, i atendre'ls, no? I allà doncs, tenen wifi, tenen companyia. Ara mateix estan tots molt entusiasmats, doncs, retallant coses, preparant el claustre per la gran festa, no?, del dissabte.
Escoltin, tornin a escoltar aquests noms. Increixendo, David Caravent, Manu Guix, Àngel Llàcer, Marina Rossell, Ariadna Oltra, entre molts d'altres. I qui ha preparat tota aquesta iniciativa? Vicky Molins, un plaer. Moltíssimes gràcies, com
gràcies
sempre.
Gràcies a vosaltres.
La propera al Camp Nou, eh?
Molt bé.
Anem a publicitat i de seguida tornem a primera hora.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment. Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
3 minuts i arribarem a les 9. Acomiadàvem ara mateix a Vicky Molins i hem d'acomiadar una altra persona. Ahir ho deia a l'emissora de Ràdio Estel. Borja de Maria, com deia el poeta, a mi m'agrada canviar la frase una mica i dic bon viatge pels valents que a la ràdio són fidels.
Ai, que bo.
Tu mateix.
Gràcies. Avui acabo una etapa de 8 anys a Ràdio Estel. L'any 2010 vaig anar a fer un retir espiritual a Solius i en Carles Sánchez, aleshores monjo, em va escriure un paperet Jaume Aymar. Vaig venir a la ràdio i em vaig presentar al director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i en el moment em va derivar a l'Enric Frigola, coordinador de programació. Durant aquell any vaig col·laborar fent reportatges i em vaig quedar, doncs, amb una idea de poder continuar. Donant-li voltes al cap i per inspiració divina vaig pensar que potser el sector nupcial tindria interès en patrocinar-se a la ràdio i amb molt d'esforç, després de centenars de trucades, vaig aconseguir fer temps de bodes. Però temps de bodes també va ser difícil de continuar, així que al setembre del 2014 vaig venir a la ràdio per demanar-li a l'Enric Frigola feina. I l'Àngels, recepcionista d'aquesta casa, em va fer passar després sense avisar l'Enric i que passés directament. Gràcies, Àngels, per aquest gest que justament em va servir perquè arribés al moment just, el moment just i el dia precís per cobrir una plaça d'una baixa que hi havia en aquell moment. Durant tots aquests anys he procurat aportar tots els meus coneixements i habilitats pel bé de la ràdio i de les persones que ens escolteu. Vull donar les gràcies a l'Ignasi Miranda, l'Oriol Casals, la Mercè Raga, en David Garcia, en Joan Trias. Bé, sé que és injust, però em quedo amb els companys que han sigut més influents i que he treballat més amb ells al costat. I vull donar també les gràcies a l'Enric Frigola, en Jaume Aymar i en Xavi Aguilar per confiar en mi i, a més de tota la seva ajuda, a pagar-me un curs d'especialització en religió i classes de català, que al principi fallava una mica, continuo fallant, però intento que no es noti gaire. Hi ha hagut sempre per això una persona que m'ha acompanyat i que ha estat el culpable de que tot hagi anat rodat d'aquesta manera, que és Jesús, i dono les gràcies a Déu per fer de mi una persona vàlida per aquesta feina i per regalar-me aquests companys i col·laboradors. I també m'agradaria destacar tres persones que per mi són molt especials: l'Eduard Brufau, el Miguel Ángel Codina, de Catalunya Cristiana, i el Xavi Pagan, que sé que m'està escoltant, Xavi, perquè tots els dies m'escoltes i cada dia quan arribo al matí m'has escrit una nota d'un full sencer on repasses les notícies, m'adverteixes de les previsions informatives i fas una mica de cachondeo. Així que, Xavi, com diria la gran Laura, moltíssimes gràcies a tu.
Borja, molta sort.
I donem la benvinguda a l'Aran Soler, que a partir de dilluns
i moltes gràcies a tu.
Serà el teu company.
Aran Soler, què tal?
Bon dia.
Preparat?
Preparat.
Doncs va, ara acompanya en Borja i a les notícies.
I estos ja. I estos ja.
I estos ja, eh? Adéu-siau, dilluns més.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
En marxa aquesta hora una marxa lenta a les rondes de Barcelona com a protesta pels transportistes que operen al port. Denuncien que l'Ajuntament incompleix l'acord a què van arribar per poder circular per la ronda litoral en sentit nord i això els obliga a fer molts quilòmetres de més. Aquest divendres 23 de novembre és el Black Friday. Els Mossos d'Esquadra investiguen una estafa a escala mundial coincidint amb aquest dia de descomptes, i és que s'estaven fent campanyes publicitàries de grans marques de roba, complements i electrònica que eren simplement un frau. I ara a les 9, Alfred Bosch, expresident del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, es fa càrrec de la Conselleria d'Exteriors, substituint Ernest Maragall, que ara concentra els seus esforços per la candidatura a l'alcaldia de Barcelona. També us informem que ahir es va donar el premi al primer premi de cinema espiritual de Catalunya al director i realitzador Paco Arango, un guardó que reconeix el cineasta pel seu compromís social a les seves pel·lícules. S'està celebrant, com sabeu, la 15a mostra de cinema espiritual de Catalunya fins al 30 de novembre. Aquest guardó es va entregar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en mans de la consellera de Justícia, Esther Capella. També és notícia que avui s'inaugura el Mercat de Santa Llúcia i el Pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona, com sabeu, el lloc per fer les vostres compres de Nadal i els vostres detalls del Pessebre. A més, demà es celebra una jornada anual del grup Sant Jordi de promoció i defensa dels drets humans al voltant del tema política i esperança. Entre els ponents destacats, el filòsof Josep Maria Esquirol i també José María Castillo i Francesc Torralba. I per últim, avui a les 7 de la tarda, un acte a la Sagrada Família de Barcelona, Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018, un acte presidit pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella. Fins aquí les notícies. Continua bona música a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Només aquest dijous i divendres torna l'únic Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Tot el 20% de descompte en moda, llançaria i sabateria. Més un 25% de regal per les compres d'aquest dissabte i diumenge. Vine a veure'ns i consulta'n les condicions.
No t'ho perdis. Black Friday total en moda.
I només el Corte Inglés.
Ràdio Estel.
Ser fort, ja no tinc por. La vida allà fora
Fórmula Estel, Joan Trias.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs com saben els nostres oients, un divendres més és l'hora de saludar a un dels doctors especialistes, en aquest cas neurocirurgia, de la Clínica Nostra Senyora del Remei. Ella, a més, forma part del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital del Mar de Barcelona, amb qui volem parlar de les hèrnies discals. Doctor Rodríguez Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación, en primer lugar.
¿Cuál es y cómo es un diagnóstico de una hernia discal?
Bueno, normalmente llegamos a este diagnóstico en la clínica o en la consulta externa ante un paciente que nos viene refiriendo un cuadro de lumbago, de dolor lumbar, que se acompaña también frecuentemente de lo que nosotros llamamos un dolor radicular, o sea, un dolor provocado por una compresión de una raíz nerviosa, que en su trayecto desde la zona lumbar y para formar el nervio ciático, pues se encuentra comprimida o irritada y provoca un dolor que se va irradiando pues por todo lo que es generalmente tanto glúteo como muslo, para llegar a pantorrilla e incluso al pie.
Eso le iba a decir, duele, ¿eh?
Sí, es uno de los síntomas más característicos de esta patología, el dolor, y además es un dolor muy, muy agudo, muy intenso, que hace pues que el paciente pues muy frecuentemente consulte por esto al médico. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta, no ya al especialista, sino al médico general incluso.
¿Por qué puede aparecer una hernia discal?
Bueno, normalmente por el estilo de vida que llevamos en la sociedad contemporánea, con un sedentarismo, sea por la actividad laboral, donde pues no se refuerzan las estructuras osteoligamentosas que contienen al disco, donde no hay un ejercicio de fortalecimiento de la musculatura lumbar, donde hay también un sobrepeso, también al que se contribuye esa falta de actividad física muchas veces pues una nutrición inadecuada. Uh-huh. Hay una serie de factores a los que evidentemente se unen también la edad, lo que es en el contexto de una patología que suele ser degenerativa, y incluso otros tipos de factores como puede ser, por ejemplo, el genético o el familiar, que lo vemos también.
¿Levantar peso de forma inadecuada también sería contraproducente y podría beneficiar, en este caso, la aparición de una hernia discal?
Efectivamente, los esfuerzos que nosotros llamamos o cargas axiales en vertical sobre el disco, que es los que generan más presión sobre esa estructura anatómica, pues suelen ser uno de los desencadenantes muchas veces de lo que llamamos nosotros una hernia discal aguda, es decir, un disco que se sale en un momento concreto del tiempo y relacionándose este pues con un esfuerzo físico, efectivamente.
Cuando hablamos de una hernia discal, ¿estamos hablando de una afectación temporal o una afectación crónica?
Bueno, esta pregunta enlaza un poco con lo anterior, ¿no? Tenemos hernias agudas, como hemos dicho, que se relacionan pues con un momento en el tiempo donde se hace un esfuerzo físico, una carga que genera la salida de ese material discal de su lugar anatómico, vamos a decir, natural, a otro donde no debiera estar. Pero hay al mismo tiempo pues otras hernias discales pues cuyo debut, vamos a llamarlo así, es más insidioso, van apareciendo de una forma crónica, donde poco a poco esas estructuras ligamentosas que decíamos antes van fracasando y van generando una serie de crisis que nosotros llamamos intermitentes o intercurrentes de dolor, hasta que llega ya un momento en que el paciente no puede soportar o su intensidad o su frecuencia.
Seguramente hay algún oyente quizá que diga, ostras, por lo que está diciendo el médico, quizá yo tengo una hernia discal. ¿Cuándo hay que acudir al médico?
Bueno, digamos que lo más frecuente que vemos en la clínica es cuando se genera un dolor intratable, ¿no? Un dolor que pues tiene al paciente pues postrado, donde no puede caminar, donde no le alivian ya no los analgésicos habituales, sino incluso pues escalones analgésicos que llegan incluso a los derivados de la morfina o incluso administración intramuscular de calmantes que tampoco alivian. Esto suele ser el motivo más frecuente de consulta, el fracaso terapéutico de otras medidas, llámese rehabilitación, llámese osteopatía o incluso pues de otras medicinas más alternativas, vamos a llamarlo así, pues, por ejemplo, una acupuntura, ¿no? Pero, en general, digamos que el síntoma de más alerta que debería motivar que el paciente acudiera al médico, más que el dolor, que ya os digo que es el más frecuente, sería quizás lo que nosotros llamamos el déficit neurológico, que quiere decir que el paciente empieza a notar una debilidad en la pierna, donde tropieza, donde ya esa pierna que le duele no solo es que duela, sino que no funciona bien, donde empieza a tener síntomas de tipo sensitivo, que llamamos nosotros, donde no la siente o la siente como acorchada. Y quizás lo que más debería alertar de todo pues son los síntomas que nosotros llamamos esfinterianos, que pueden incluso aparecer donde pues se pierde incluso la continencia esfinteriana vesical o fecal, que también puede ocurrir.
Uh-huh. Para todo ello sí que tenemos que decir que hay tratamiento, ¿eh? Existe un tratamiento.
Sí, bueno, ya hemos insinuado un poco antes que el tratamiento no hay que pensar siempre en cirugía. Hay siempre pues lo que yo llamo una serie de escalones terapéuticos, ¿no? Empiezan por una analgesia, que a su vez es escalonada, de menos a más, ¿no? Desde analgésicos convencionales hasta llegar a, como decíamos, pues derivados de morfina o antineuropáticos o otro tipo de fármacos. Pasando luego por lo que sería un escalón que yo llamo físico, donde interviene ahí sí un buen fisioterapeuta o rehabilitador, donde intervienen también pues otros profesionales simplemente del ejercicio físico, ¿no? Un buen preparador físico que ayude a fortalecer esa musculatura lumbosacra, un buen quiromasajista. Luego también dentro de los escalones terapéuticos de la hernia discal, pues habría que recordar también el papel que tienen los especialistas de la clínica del dolor, anestesistas normalmente, que son los que llevan a cabo las infiltraciones o de una manera más correcta dicho, las rizolisis, ¿no? que sería otro escalón terapéutico. Y por último ya lo que sería la opción quirúrgica, el tratamiento que lleva a cabo un cirujano.
En este último caso, en el caso de cirugía, ¿cómo sería la recuperación?
Bueno, realmente depende de muchos factores, edad, por supuesto, tipo de hernia discal, aquí no vamos a entrar en esto, pero en general digamos que con las técnicas mínimamente invasivas que hoy en día llevamos a cabo, normalmente el paciente al día siguiente comienza a caminar, ve de una manera efectiva que su dolor se ha reducido y a partir de ahí entramos en un primer mes donde pues es lo que clásicamente se llama la convalecencia, donde el paciente debe caminar pero con prudencia, evitando las cargas que hablábamos antes, la amortiguación del coche, las escaleras y luego progresivamente a lo largo del segundo mes pues empezamos un programa físico de rehabilitación que incluye natación, que incluye una serie de ejercicios y por supuesto una supervisión por un rehabilitador o fisioterapeuta.
Y una vez ya hemos solucionado todo este problema, ¿puede reaparecer esta hernia discal?
Pues esto es una pregunta muy interesante, sobre todo en cuanto a hablar no solo del nivel que se ha operado, sino que también muchas veces vemos que el nivel operado responde muy bien a la cirugía en sí, pero que a lo largo de los años, pues ese nivel que ha tenido un resultado satisfactorio terapéutico, sin embargo, genera un estrés sobre los niveles adyacentes, que nosotros llamamos, y puede reproducirse la enfermedad en otros discos, ya sea lumbares o a nivel cervical, que están, pues ya lo dice el propio nombre, adyacentes al que se ha operado, y la estimación, pues, de si este problema puede volver, incluso incluyendo aquellos niveles que son adyacentes al intervenido o al que generó el problema inicialmente, pues puede estar en torno a un 20-25% incluso.
Déjeme preguntarle, porque usted lo indicaba al principio de todo, decía es una de las causas del sedentarismo de esta sociedad nuestra del siglo XXI. ¿Es una de las dolencias más comunes con las que más se encuentran los médicos?
Por supuesto, es sin duda junto pues con estos cuadros gripales que vemos ahora en esta época otoñal, yo diría que la segunda causa de consulta a un médico general o estaría entre las dos, tres primeras.
Doctor Rodríguez Rubio, neurocirujano de la clínica Nuestra Señora del Remei, del Servicio de Neurocirugía del Hospital del Mar de Barcelona, muchísimas gracias por atendernos hoy y por hablar de un problema tan común.
A vosotros, ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
One can have a dream, baby. Two can make that dream so real. One can talk about being in love. Two can say how it really feels. One can worship upon a star. Two can make that wish come true, yeah. One can stand alone in the dark. Two can make the light shine through. It takes two, baby. Just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. A dream come true. Just take two. Special treat. Two can make that single move. It's something really kind of sweet. Yeah, one can take a walk in the moonlight, thinking that it's really nice. But two walk in the hand in hand, it's like adding just a pinch of spice. Yeah, it takes two, baby. It takes two, baby. Me and you. It takes two, baby. It takes two, baby, to make a dream come true.
Kim Weston i Marvin Gaye, que es deixaven aquest preciós tema a la sintonia de Ràdio Estel. Mirin, hem decidit a Ràdio Estel, des de primera hora també, que aquest ha de ser l'any de la dona. I aquesta serà la sintonia d'una nova secció quinzenal amb la música de John Lennon, amb aquest Woman, per donar veu a les dones a través d'una revista quinzenal molt coneguda com és La Independent, que tracta tant i tan bé aquest tema. En volem parlar avui amb Montserrat Minovis, membre de La Independent. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Per qui no conegui la revista encara, què és La Independent?
L'Independent és una pàgina web que va sorgir ja fa com a l'entorn de 10 anys a través de la xarxa de internacional de periodistes i comunicadores amb visió de gènere, perquè pertanyem a una xarxa internacional, com bé diu el seu nom i expressa, a través de la qual doncs, confluïm dones que treballem als mitjans de comunicació, professionals de periodisme i comunicadores, per tractar tot allò que afecta a la problemàtica de les dones. I és evident que aquesta pàgina web doncs, compleix una funció donant veu als grups de dones que no tenen veu.
Per tractar, com deies, la problemàtica de les dones, i Déu-n'hi-do quin any, eh?
Sí, donava la sensació de que havíem superat alguns dels riscos el que fa referència a la violència de gènere contra les dones, a la violència masclista, però aquest darrer any, no sé si menys, ahir teníem una notícia tant per una banda de la justícia com per altra banda de l'assassinat d'una altra dona, que va omplint el got i, sincerament, a hores d'ara jo crec que el got ja està ple fins a dalt de tot i a vessar. A més, estem a les portes de celebrar, de commemorar, millor dit, perquè no es tracta de celebrar, sinó de commemorar i recordar justament la violència de gènere, la violència masclista contra les dones, que és el dia 25 de novembre, que va ser proclamat Dia Internacional contra la Violència Masclista.
Déu-n'hi-do. Aquesta revista és una revista digital, eh?
Sí, és digital perquè vam entendre que ja en els moments en què el món digital, el món de la informàtica, el món de les noves tecnologies, que ja no són tan noves, bé, si sempre són noves, però sempre van afegint coses, doncs era una eina que ens permetia la transversalitat, és a dir, que ens podia comunicar, que ens podien comunicar fàcilment a qualsevol punt del món. Per això de la xarxa internacional de dones periodistes amb visió de gènere, que cadascuna d'elles, en cadascun dels països membres d'aquesta organització, tenen la seva pròpia agència de notícies amb visió de gènere, que és, en realitat, el que vol, el que és i el que pretén continuar sent la independent.cat.
Doncs, si em permets, Montserrat, entrem en matèria i explica'm una mica quins són els temes que tracteu aquesta setmana a la Independent.
Doncs, tal com em deia, fa evident que davant de les portes del dia 25 de gener, el 25 de novembre, que va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere, fixeu-vos bé, durant molta gent té una idea equivocada d'aquesta commemoració. Va tenir lloc l'any 1981 el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica i del Caribe, que es va celebrar a Bogotà, a Colòmbia. Després, això es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes activistes polítiques Minerva Petri i Maria Teresa Mirabal, que van morir a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. Un any després, uns quants anys després, el 99 en concret, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data i per això ara ja és el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Doncs bé, hi ha un editorial en què fem un repàs, un recompte històric relacionat amb aquesta data i el seu significat. En funció una miqueta de la informació de la plataforma La Sombra contra la Violència de les Dones, han fet un estudi exhaustiu sobre el conveni del Consell Europeu, el conveni d'Istanbul, donem un suspens al govern, en aquest cas concret, al govern espanyol i també de retruc a la Generalitat, per l'incompliment del conveni europeu de violència cap a les dones. Després hi ha tots els actes que es desenvoluparan al llarg d'aquests dies, fins al diumenge 25, que hi ha la manifestació. La Diputació de Barcelona també fa costat als ajuntaments. Hi ha una entrevista a Maria Galindo, que és una activista molt interessant de Bolívia, que ha posa sobre la taula una altra problemàtica que podem considerar violència contra les dones, que és la prostitució. Amb el feminisme cap al canvi social, diu Beatriz Sánchez, excandidata del Frente Amplio Chilé, també fa un repàs a aquestes consideracions que en el seu país afecten també tantíssimes dones. Una altra qüestió destacada és que aquesta setmana passada va tenir lloc a Londres el 13è congrés en el centenari del sufragi feminista. És un congrés que reuneix a l'Associació Mundial de Dones Periodistes i Escriptores, l'AMPE, on s'ha demanat, entre altres coses, que el patrimoni cultural i material de la UNESCO, que el feminisme sigui declarat patrimoni cultural i material de la UNESCO, cosa que va demanar la nostra estimada i recordada i benvolguda Carmen Albort, ara recentment desapareguda i que totes recordem per les seves activitats, no solament polítiques, sinó francament molt feministes i que és un referent per totes nosaltres. Feminisme, el projecte Vaca, que és un grup de dones de teatre que fa molt de temps que treballa al nostre país, presenta un llibre que es titula Creadores escèniques del segle XXI. Crec que un llibre que val la pena perquè parla de la violència estructural del patriarcat i que també es dona, com s'ha vist reflectit aquest dia, en els mitjans de comunicació en el món de l'espectacle. Després hi ha un article de la Maria Comín sobre migració cap als Estats Units, molta necessitat i poc ajut. Tenim un altre article també d'opinió en aquest cas, de Tere Mollab, que parla del gènere, de la política i la política de gènere. Un altre de la nostra companya mexicana, que forma part de la red, Soledad Jarjín, que va patir fa pocs dies l'assassinat de la seva filla a Mèxic i parla de que Mèxic és, evidentment, una tomba per a les dones. Impunitat, corrupció i inequitat travessen la vida de les dones. Ens expliquen també des de Semblat de Mèxic, on el feminicidi és una constant que s'agreuja dia a dia. Les dones sota violència masculina demanen assessoria legal a Cuba. És a dir, com podeu veure, tenim un ampli ventall de col·laboracions. Exacte. Que ens venen arreu del món.
Déu-n'hi-do quants temes es toquen a l'independent.
Sí, després hi ha les seccions habituals, uh-huh. I per tant, per qui mai hagi entrat a la pàgina web de la Independent,
doncs
només ha de fer que clicar a laindependent.cat i allà trobarà totes les temàtiques.
Hi ha cultura... 3w.laindependent.cat. Montserrat Minovis, membre de l'Independent, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per la trucada.
D'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies més. Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.